persones, Lula da Silva, a Brasil, Václav Havel, a la República Txeca i primer Txecoslovàquia, i, tot i que no és polític, però ja que estem en un àmbit eclesial, que jo crec que també pel seu lideratge pot tenir una gran connotació política, el papa Francesc.
Aula Gibrata?
Jo ja he apuntat abans, en la línia que el Jordi ha repetit, els pensadors fundadors, pares de la Unió Europea, entesa com a Comunitat Econòmica Europea, entesa com a postguerra a Europa i mundial, una situació molt complicada i que van saber-la treure endavant amb molta mà esquerra i amb molta, molts canvis de sistema. I aquí a Espanya, més que per dir una persona, i en aquests moments no se'n parla, jo no hi sé, fa anys que no sento a ningú parlar d'aquesta idea, però que en el seu moment podia haver estat una idea de canvi d'estat com a sistema i que va fracassar estrepitosament, doncs, perquè no es va poder saber explicar. Per tant, potser no és la persona, però sí la idea. La idea política de Miquel Roca, quan va pretendre formar un partit estatal amb les diferents nacionalitats, per dir-ho així, amb els diferents moviments regionalistes, potser hauria estat, si hagués anat endavant, un canvi de visió d'aquest estat centralista que ens ha portat una mica al punt de que la perifèria, els que ens considerem perifèria, aquest estat centralista, no ens sentim gaire identificats, i que ens ha portat a les tensions polítiques en què estem ara.
Moltíssimes gràcies a tots tres, Jordi López Camps, Joan Lluís Pérez Francesc i Eulogi Brotó, amb aquesta esperança que apuntava el Joan Lluís, no? Ens quedem, no?, amb aquesta desafecció política, que esperem que algun dia, doncs, desaparegui. Moltíssimes gràcies, que tinguem molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Tertulians estan marxant ara mateix de l'estudi de Ràdio Estel. Estaven parlant d'aquesta esperança també relacionada amb el Barça, Jordi López Camps, que vagi molt bé, i apuntada, doncs, també a aquest concepte. Tot seguit, ja en la segona hora, com cada dilluns, ens acompanya el periodista Ramon Castelló, una nova història de l'esport que avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de Tito Vilanova, mor als 45 anys divendres passat. També us volem parlar d'un grup de música, els Mirmir, una banda de pop-rock, tota una revelació en el panorama musical. En la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens parlarà aquesta setmana sobre la Llei Wert, i ja a la recta final tindrem, com sempre, la cuina de la Toto amb la Carmen Morales. Tot això i més aquest dilluns en el primer cafè de Ràdio Estel. Però abans ja tenim preparada la Sara Cruz. Sara, què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Amb la Sara repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
Joan XXIII i Joan Pau II ja són sants. A les 10 en punt del matí d'ahir va començar la cerimònia de canonització de dos papes, un fet sense precedents en la història, perquè es va fer també amb la presència de dos papes vius, l'actual papa Francesc, al costat del seu predecessor, el papa emèrit Benet XVI. El ritual va ser breu i el va seguir una missa concelebrada amb 150 cardenals vinguts d'arreu, 700 bisbes i seguida per 800.000 fidels, segons dades de la mateixa policia romana que va citar el Vaticà. Un home ha matat presumptament el seu fill de 19 mesos i ha ferit de gravetat el seu altre fill de 5 anys amb un canivet aquesta nit, segons la Policia Nacional de Madrid. Fins al lloc, al districte madrileny de Carabanchel, s'hi han desplaçat els efectius de la Policia Nacional, també del SUMA i del SAMUR. Els sanitaris del SUMA han trobat un nen de 19 mesos, com dèiem, amb ferides d'arma blanca al coll, ja mort. El seu germà de 5 anys presentava una ferida penetrant a l'esquena. El presumpte homicida i pare d'aquests dos nens ha estat detingut per la policia. Marxem cap a l'exterior. Un grup de rebels prorussos han pres el control de la seu de la televisió pública a la localitat ucraïnesa de Donetsk, quan falten menys de dues setmanes pel referèndum dels rebels prorussos. Controlen de moment, com dèiem, l'Ajuntament de la ciutat, el govern regional i ara també la seu de la televisió pública estatal. Mentrestant, els Estats Units i la Unió Europea han denunciat precisament avui noves sancions contra Rússia. Paral·lelament, l'OSCE continua negociant per alliberar els observadors que estan segrestats. I en esports, el Barça va guanyar ahir i va poder dedicar la seva victòria a Tito Vilanova. L'equip blaugrana es va imposar al Villarreal per 2-3 en un partit estrany, remuntant dos gols en contra gràcies a dos autogols en pròpia porteria dels defenses locals i a un gol decisiu de Leo Messi. Mentrestant, dissabte, més de 50.000 persones van passar pel Camp Nou per acomiadar-se de Tito Vilanova. Al davant de la tribuna no van deixar de dipositar flors al costat de la inscripció que deia Tito per sempre etern.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Avui 6 minuts. Avui sí que anem una mica tard, eh?
Ah, sí.
Carme, bueno, culpa ja, meva, eh?
Va,
culpa
va,
meva.
Ja ho veig, ja ho veig. Estaves molt enrotllada i sí, pensat sí, avui... Que... Escolta, després que sempre renyem l'Ignasi...
Sempre el renyem. I mira, després, això per parlar, eh? Per
ho veus,
parlar.
Ho veus? Ho veus?
Carme, qui felicitem avui?
Doncs Mercè, avui felicitem... els Peres, perquè avui és Sant Pere Chanel, o sigui, encara que no sigui el nostre, el Sant Pere normal, que tothom és el sí. per les verbenes, les rebelles, sí. Avui és un altre Sant Pere.
I tal Chanel.
Dia... Chanel, exacte.
Molt bé.
I tal dia com avui, doncs en el 1981 s'aprova l'Estatut Gallec. 1945, davant de l'amenaça soviètica, Adolf Hitler es casa amb l'Eva Braun. Uh-huh. I naixements, 1953, Roberto Bolaño, escriptor xilè. I 1941, l'Anna Margaret, actriu. O sigui que, bueno, i llavors, a veure, ahir va ser la nostra, la Verge, la Nostra Senyora de Montserrat, i bueno, vam tindre ocasió de felicitar, però avui volem fer extensiva a tots, a tots, a totes les Montsers, sí. Montserrats, una abraçada molt forta i molta felicitat des de part de Ràdio Estel.
Moltes felicitats a totes les Montserrats. A casa meva n'hi ha bastantes de
sí,
Montserrats.
Home, és que això com els Jordis, Sant Jordi...
Cada casa n'hi ha un.
Exacte. Joan Josep i Ases, també, que deien.
També, exacte, sí, cases, sí, sí, com diu la Dita.
Jordis i Montses i Montserrats, també. I tenim dues felicitacions.
Molt bé, aquí hem de felicitar,
doncs, mira,
Carme.
El Joan i la Maria feliciten el seu nebot Pere Pau, o sigui que veus, com
mira.
Pere Pau, en el dia del seu aniversari. I pel Pere Amigó el feliciten la penya de la Botifarra. Ens
carai.
Expliquen doncs, que a Lloret hi ha una penya que juguen a la Botifarra i, bueno, i el volen felicitar en el dia del seu sant.
Tu saps jugar a la
volen...
Botifarra, Carme?
Jo no, però
no,
el, meu pare, el meu pare, el Cecil...
Em sembla que hi havia jugat,
sí.
Però fa tants anys que ja ni me'n recordo.
És molt divertit, eh? Vull dir, n'hi ha moltes de penyes que juguen
sí.
a la Botifarra, molts clubs i molts...
El poble jugava bastant, eh? Jo
sí,
vaig
tu jugues bastant.
Jo...
Sí.
Home, ja no, no ho sé, no ho sé.
Sí, sí, no, ara ja no tant, perquè...
Hem de jugar-hi un dia.
Perquè, sí, no hi ha per aquests jocs de botifarra que hi ha per internet, també. Home, però el tradicional és jugar a la barra del poble,
exacte.
No? Al bar del
mateix.
Poble.
Doncs,
una salutació
bueno,
a la turanesa de Torà, eh?
Li dediquen, en el Pere Amigó, li dediquen l'Empordà. I nosaltres, com que aquí doncs, som molt, molt avançats, en vez de posar la versió normal, li posem aquesta.
Molt bé, doncs Carme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres
bon
i fins demà.
El dilluns, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Riu i diu que... Ràdio Estel.
La crisi ens empesca per les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Proximitat. Entrevista amb Monsenyor Sebastià Taltavull. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
A Hipercor sabem que els nostres clients sempre busquen la millor qualitat al millor preu.
Per això ara tens el pernil ibèric d'engreix Nico per només 99 euros la peça de 6 a 7 quilos.
I en més de 1.000 productes, 50% de descompte en la segona unitat.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Ramon Castelló està preocupat per la salut de Pere Navarro.
Bueno, era per... Bueno, estàvem aquí sempre... Micròfon tancat, jo sempre ho dic, se li deixa el micròfon obert de fons, no? Perquè es va comentar la jugada. Es va comentar la jugada.
Com estàs,
bé,
Ramon?
Bé. Sí. Obviarem qualsevol comentari respecte als pronòstics de la final de Copa.
No és necessari.
No cal, no?
No cal.
Que vaig garantir la victòria blaugrana i no va poder ser. Però
tenim
bé, igual.
Aquí la Carme Planàs, que sempre es queda, mai vol parlar, però sempre es queda a escoltar en directe Ramon Castelló amb aquestes històries de l'esport. Ramon, avui, com dèiem, no podia ser d'una altra manera, doncs d'alguna manera aquest Històries de l'esport dels dilluns serà un monogràfic dedicat a Tito Vilanova.
Sí, perquè, a veure, avui la idea era haver fet alguna història de l'esport un altre cop antiga, perquè ja portàvem alguns dies comentant actualitat i avui doncs ja venia de gust tornar a fer una història de l'esport més o menys dels habituals que hem anat fent aquesta temporada. Però clar, donant-hi alguna volta, tot i que això, doncs, la mort de Tito va passar el divendres a la tarda, va ser quan la vam conèixer, bé, vaig pensar que d'aquí alguns anys segurament algun periodista que faci una història de l'esport similar en algun lloc doncs triarà com a tema del seu espai la mort de Tito, de la mateixa manera que aquí hem parlat de la mort de Benítez, d'accidents d'avió, de temes d'impacte, doncs segurament que aquesta mort de Tito, aquesta temporada serà recordada per ser la temporada en què va morir Tito Vilanova, i per tant doncs està bé dedicar-li històries de l'esport a ell. Perquè, doncs, com dèiem, Tito requeia el 19 de juliol la darrera recaiguda pública, una mica més de 24 hores abans del primer partit del Barça de la pretemporada d'aquesta mateixa pretemporada, i finalment, doncs, una temporada, per tant, que quedava marcada a l'inici per la malaltia de Tito, doncs també en l'etapa final quedarà marcada per la seva mort. Sempre tindrem aquell dubte de què hagués passat si Tito s'hagués trobat bé, si hagués dirigit doncs, l'equip a ell aquesta temporada, si hagués pogut fer la planificació com tenia pensada, i si no hagués fet falta anar a buscar Martino de pressa i corrents, i segurament doncs, no ho sabem. Això sempre serà una incògnita saber què hagués passat. És bastant absurd ara fer càbales doncs, si l'equip s'hagués doncs, desfet igual com ho ha fet, si al final d'etapa, doncs, per llei de vida, que hagués acabat arribant igual. Però de la mateixa manera que aquí, per exemple, em dic que quan van segrestar Quini, aquella temporada va quedar marcada pel tema de Quini, doncs pot ser lícit que d'aquí molts anys algú, sense analitzar-ho molt, molt fredament, digui doncs va ser un any que va anar com va anar també, hi va dir el tema de Tito, per tant, acabi sent una temporada per oblidar, independentment de la remuntada ahir del Barça, que per tant no se'l pot descartar encara com va guanyar el títol de Lliga. En qualsevol cas, temporada recordada pel dolor per la mort de l'exènit del Barça, Tito Vilanova, només 45 anys, recordar que ell la primera vegada que teníem constància de la malaltia era el 22 de novembre de 2011, quan el Barça estava a Milà, ell era el segon tècnic de Guardiola en aquell moment, va ser operat d'urgència, semblava que s'havia recuperat, va tenir una recaiguda el desembre de 2012, ja com a entrenador del primer equip, després va venir aquella etapa en què se'n va anar a Nova York a intentar refer-se, semblava també que de nou com que li donaven l'equip amb ell, que el dirigís la temporada següent, doncs que els metges potser el pronòstic havia estat favorable, i malauradament, com dèiem, 19 de juliol de l'any passat, el 2013, recaiguda definitiva que l'apartava de les banquetes.
Ramon, si et sembla bé, repassem una mica la trajectòria del Tito com a jugador i com a entrenador, també.
Doncs Tito va formar part de la Masia i la Pedrera del Barça, on va formar, on va ser part d'un grup que s'anomenava els Golafres. Això se n'han fet diversos reportatges.
Ah, sí? Jo
sí.
No ho sabia. Els
eren,
Golafres.
Els Golafres. Eren un grup d'adolescents que compartien, quan arribaven del cap de setmana a casa, quan arribaven de visitar les famílies, el menjar, els embotits típics de la seva terra, i ho aprofitaven per fer petar la xerrada sobre futbol. Mm. Els Golafres eren, a més de Tito Vilanova, Pep Guardiola, Jordi Roura, Aureli Altimira, Sánchez Jara i Jaume Torres. Per tant, bona part d'ells, com veieu, la base després del
de cos tècnic
que acompanyaria Guardiola, i després dos d'ells, Roura i Altimira, que van ser doncs, els que es van quedar amb Tito i qui van haver de parar molt el cop quan Tito va anar a Nova York. De tots ells, Guardiola, com dèiem, era el que més sort tindria com a futbolista, més reconegut sortiria. Per Tito, era un jugador de gran classe, però aquí sempre li va faltar aquell punt de sort per triomfar al primer equip. Va brillar al Figueres d'Alessandro, i d'aquí va passar al Celta de Vigo, i després ja cap al Lleida i la Gramenet, entre d'altres, on va acabar penjant les botes. Com a entrenador, va tornar al Barça a l'època convulsa de Gaspart. Allà va debutar dirigint el cadet B l'any 2001, que no seria res de l'altre món si no fos perquè en aquell cadet destacaven tres nois, tres joves que estaven a la pubertat, com eren Gerard Piqué, Cesc Fàbregas i un noi molt tímid, Leo Messi. L'arribada de la porta amb Sandro Rossell com a responsable de l'àmbit esportiu va suposar que Tito fos acomiadat, van netejar bastant els entrenadors que hi havia en aquell moment, i doncs aquests dos homes, que després se'l van estimar tant com la porta i Sandro, doncs van ser els qui el van acomiadar en una primera etapa. Això va fer que ell s'hagués de buscar la vida com a entrenador al Palafrugell primer, i després el Figueres i el Terrassa va arribar a ser-ne director tècnic. Tot això fins que es va tornar a creuar amb el seu bon amic de joventut, Pep Guardiola, que el va escollir per dirigir el Barça amb ell, per ser el segon entrenador, per dirigir el Barça B a tercera divisió.
Escolta, Ramon, i per què Guardiola decideix comptar amb Tito com a segon entrenador?
Doncs tot això, repassant articles d'aquest matí de gent que els coneixia bé tots dos, diuen, entre d'altres, que hi ha molts motius, però un de molt clar és que Tito comptava amb una cosa que Pep necessitava, i és que era un tècnic que entenia el futbol com ell, en qui podia confiar, però sobretot que coneixia molt bé el futbol català de tercera divisió, que clar, Guardiola no en tenia massa idea quan va arribar aquí i necessitava algú que li digués, doncs aquest jugant així, el premià avant d'aquesta manera, d'aquest equip i aquest altre que t'hi has de fixar, i clar, en aquest sentit, Tito, doncs, com que havia estat un buscavides del futbol català durant una etapa de la seva vida, coneixia bé els equips rivals i podia fer els informes. A partir d'aquí, tots sabem que la doble va funcionar molt bé, i quan a Guardiola se'l premia i es confia en ell perquè dirigeixi el Barça, després que Rijkaard hagi anat en caiguda lliure, quan es descarta, recordem això, Mourinho i es tria Guardiola, doncs serà Tito qui l'acompanyarà, Guardiola triarà Tito perquè l'acompanyi.
Clar, perquè d'alguna manera, Ramon, no sé com ho veieu, però podem entendre el Pep Team, no? aquests anys, amb tants títols sense Tito, si Guardiola no hagués tingut a Tito al costat.
Va, això són d'aquelles coses que no se saben, el que passa que sí que és veritat que Tito va passar de ser una persona molt anònima i desconeguda per la majoria de culers.
Però que realment tenia un pes molt important
pes,
al costat
sí,
de Guardiola.
Es compara molt en el cas de Charlie i Johan, no? de Cruyff i Reixac. Clar, Reixac sí que, a veure, a diferència de Tito, Reixac era molt més conegut que Tito, fent l'equivalència, perquè Reixac ha estat un jugador molt reconegut. Però en aquest sentit sí que cal dir doncs, que bé, a Tito era el... Són com el Yang Yeling, no? Que es diu, o sigui, un té una més la rauxa, els rols...
Exacte.
Els entrenadors es repeteixen els rols, normalment, Cruyff era una mica el que feia les bronques, el que cridava, després anava a
reixar... Més comunicador,
no? Deixeu-lo estar, que és així, però això fes-ho aixar... És a dir, necessitaven aquests dos rols, i a part Tito es va definir com un bon estratega. I ho hem de dir, que va ser, doncs, en fi, un home important dintre d'aquest staff i que es va anar guanyant un prestigi i l'estima dels jugadors. De fet, home, clar, que t'hagués tingut a tres jugadors importants com Piqué, com Messi, com Cesc, amb 12-13 anys, això segur que marca amb aquests nanos.
Però jugadors, com ens està explicant avui, Piqué, Cesc, els coneixia de ben petits, Tito Vilanova, però també jugadors doncs, que els va tenir ja el primer equip,
sí.
Com per exemple Mascherano, que el veiem ahir desfet totalment,
sí.
Després de la victòria, sí. Davant del Villarreal, o per exemple també Sergio Busquets, que suposo que també el deuria tractar a la Masia, però que també realment doncs, va plorar. Clar, a veure, són imatges que
home,
la comunicació
estat,
podem veure al moment, però segurament tots deurien estar molt,
exemple,
molt afectats.
Busquets ve de, del Barça B que pugen, no? És a dir, com Pedro, o sigui, són jugadors que venen del Barça B amb ells. Per tant, a part de les quatre temporades, en aquest cas, les quatre en Guardiola, més la de Tito, 5, més les dues anteriors, 7 temporades, clar, tu 7 temporades a una feina que t'has vist cada dia amb una persona que has mort, doncs home, té un impacte fort. Cal dir, però que a nivell... I amb això que em deies, del segon entrenador, ho diré molt ràpid, es diu molt que Rijkaard, per exemple, va trobar a faltar la figura de Gentenkate, que era el segon entrenador de Rijkaard, que la van canviar per Neskens, que era un home tan tranquil com Rijkaard, és a dir, per tant... Tenkat era una mica el que els espavilava i Rijkaard el que tenia la filosofia. La que n'hi ha en Meri 2, que tenia el mateix perfil, doncs va passar el que va passar, també. O sigui, no dic que fos culpa de que m'hagi Tenkat, però que és important.
Home,
molt més del
molt
que pensem.
Estic molt a favor del que estàs dient,
aquesta, aquesta teoria
Tenkat
sempre es
que
contrasta.
Tenkat que se'n va anar a l'Àjax.
Jo crec que va anar a l'Àjax.
Sí, doncs
va ser això. A nivell internacional, però... Això és així, no se n'ha parlat massa aquests dies, tampoc és veritat que potser no tocava, però la imatge del dit a l'ull de Mourinho sobre Tito Vilanova va fer, jo crec, que Tito, que ja era conegut entre els aficionats culers, doncs es fes pública la seva imatge a nivell internacional de manera exponencial. De fet, aquesta dita de l'ull doncs, va ser una cosa que de la qual se'n va penedir molt després Mourinho, segurament perquè es va passar de frenada en el seu personatge, és a dir, se li va anar una mica en aquell dia, perquè és difícil de justificar el que va fer, i a més tant un com l'altre no en volien parlar. Sí que també s'ha sabut aquests dies que des de que Mourinho va saber de la malaltia de Tito, s'ha informat regularment, tant a nivell personal, privat, com a través de familiars i de membres del cos tècnic, ha preguntat sempre com estava Tito, i quan el van presentar com a entrenador del Chelsea, va dir que el seu gran desig era que a la vida era que recuperés Tito Vilanova, és a dir, tot això també... doncs va formar part d'aquest passat, però hem de reconèixer que va ser la imatge que va projectar internacionalment Tito en aquell moment, al marge que després doncs, es fes conegut com a entrenador del Barça. Com va dir Pep l'altre dia, eren joves, es volien menjar el món i se'l van menjar. Segurament era el contrapunt perfecte de Pep Guardiola, com dèiem, i a més va desenvolupar ser un bon estratega de les jugades de pilota parada. També hem de dir que, tot i que havia tingut aquest primer surt amb la malaltia, Zubi va decidir que era la persona idònia per substituir Guardiola quan Pep va decidir que s'havia buidat i que marxava. A partir d'aquí, Tito es va fer càrrec d'un equip que va començar per totes, va deixar la cuneta al Madrid de Mou la temporada passada, i a partir d'aquí fins la recaiguda abans de Nadal, el Barça va anar com un tro. Va ser precisament a partir de la marxa d'ell a Nova York, en aquest estat de coses estrany, en què Roura doncs, dirigia l'equip amb ell des de Nova York, Roura no volia ocupar la seva, el seu seient a la banqueta per respecte, que l'equip va començar a tenir a despistar-se una mica.
Aquests daltibajos, sí.
Sí, i va acabar tot doncs, amb aquell atropellament per part del Bayern de Munic. Però, en fi, va ser la Lliga dels 100 punts la que va guanyar ell com a tècnic, i tothom recorda aquelles imatges on aixeca el trofeu conjuntament amb Vidal. Dies abans de la recaiguda definitiva, això a l'estiu, va haver-hi aquest creuament de declaracions amb Guardiola en una imatge doncs, que a mi personalment ja aquell moment em va fer molta pena, perquè també ja veus venir que és una cosa que els dos se'n penediran d'haver fet públicament doncs, aquest allunyament que havien tingut, com sempre fruit de mals entesos, i que d'alguna manera reproduïa aquella història de Cruyff i Reixac, que Cruyff i Reixac eren dues persones que eren amigues a la joventut, havien dirigit el Barça, i després de gairebé 30 i escaig anys d'amistat, doncs s'acaben distanciant i de manera... que no hi ha retorn. No? En el cas, per sort, de Pep i de Tito, malgrat el distanciament, va haver-hi temps per refer les coses i per poder doncs, retornar a ser bons amics abans que Tito se n'anés. En definitiva, Tito va dirigir amb Pep el millor equip del món i el millor Barça de la història, i tots ens ho vam passar molt bé amb aquest equip brutal, que feia gaudir molt, que competia com ningú i que feia un futbol estètic i efectiu. I Tito va formar part de tot això.
Doncs amb aquesta frase, per cert, també, que recordarem Tito Vilanova com l'entrenador que va arribar als 100 punts.
Exacte, sí,
a la
Lliga dels 100 punts.
La Lliga dels 100 punts.
Sí, avui recordem aquest acte a la catedral, l'acte religiós a la catedral.
A les 8 del vespre, oi? A la catedral de Barcelona. La Sara també recordava doncs, divendres passat una frase de Tito Vilanova que no sé si la podem escoltar. Si la tenim, la tenim preparada.
Sobretot no siguis mai nerviós per res, tio, perquè el que avui et sembla important demà no ho és. I és així. Jo, la meva filosofia de vida sempre ha sigut una mica així. No? Res és lo suficientment important a les nostres feines. El més important és trobar-se bé.
Doncs com no podia ser d'una altra manera, amb aquest Viva la vida, no?
Que... Sí, una de les cançons era, ho dèiem, a mi ho tancat, m'ho deia el Toni, que era ell que havia fet arribar el CD a la Ciutat Esportiva, i per tant una bona cançó, la cançó que simbolitza aquells anys en què ens ho vam passar també amb Tito i Pep a la banqueta.
Sara, no sé si volies dir alguna cosa.
No, aquesta frase el que avui et sembla important, demà no ho és.
Sí, declaracions de la Marató, eh? Pocs dies, jo recordo que això era un diumenge, la Marató és un diumenge, doncs sembla que era el dilluns o el dimarts que tenia l'altra recaiguda, és a dir, encara molt més impacte.
Doncs petit homenatge a Tito Vilanova, Tito, que serà etern. Ramon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres us deixem aquí, Viva la vida, i tot seguit tornem al primer cafè.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel. You gotta read the town. Hold on, right, your city's alive. You already got your sound. Just shout on his arm and smile. Raise your hands up to the stage and try the party and start to sing.
Avui al primer cafè de Ràdio Estel ens visita la formació musical M&M.
Doncs sí, avui posem música al programa amb els M&M, amb el seu, com deies, una banda de músics joves que ens presenten el seu primer disc, There Was a Time.
Què tal, M&M? Com esteu?
Molt bé.
A veure, hem de dir que els M&M formen part el Pablo Mir, el Lucas, el Pablo Mir, el Lucas Mir, el David Vila, que estan aquí als estudis de Ràdio Estel. Què tal, bon dia de nou. I qui falta dels Mir? Dels M&M.
Falta el Maxi Marmolejo, que és el guitarra, un dels guitarres, i el
Marc Perarnau,
que és el
teclista.
Estem escoltant aquesta cançó del vostre CD, és el primer disc que feu, eh? D'aquest There Was a Time. Ja està a les botigues, el podem comprar, eh?
Sí.
A on el podem comprar, nois?
De moment està online, a la nostra pàgina web, que és mirmir.es, de moment.
De moment, bé. Sí. Bueno, però es comença per aquí, no?
A més, és fàcil de recordar.
Sí. Sí. Mirmir.es, tal qual, i en vista, bueno, tenim en vista ficar la música també a Spotify i iTunes. En breus ho tenim en ment ja, com per és un pas endavant que farem ja. O sigui que també...
Escolteu el vostre nom. Sabem que aquests M&M, com voleu que us diguem? M&M, eh? El nom és així.
Sí.
Sí, sí.
És que depèn d'aquí, hi ha gent que diu M&M, hi ha gent que diu M&M, vull dir, és una mica així ambigu.
De cara, fora suposo que M&M.
Castellà M&M, en anglès M&M, saps? Vull dir, és això, sí, depèn de...
Però vosaltres sou molt joves, de quina edat vau començar amb la música?
No sé. Des de sempre.
Jo crec que tots des de petits ja, des de sempre. Sí. També les influències... els nostres pares, pues, bueno, és això, són molt també artístics, molt musicals i tal, i bueno, sempre han estat amb el tema i no sé, ja ens ha vingut de casa una mica el rotllo. I llavors, pues, bueno, no ens hem hagut allò de trencar amb cap norma per dir va, anem a fer música per separar-nos de... No, sempre ha sigut rotllo musical a casa i jo què sé, ja ha vingut d'una.
Però sembla que, clar, vosaltres dos que sou germans, el Pablo i el Lucas, com vau encoratjar, per exemple, el David a formar part dels M&M?
Bueno, això va ser a Vic. El vam reunir en un lloc... El passeig de Vic, o si vols ho expliques tu, David.
Va, David, explica'ns-ho.
Sí, va sorgir un dia que tocàvem en un grup conjunt, jo i en Pablo, bàsicament, i bueno, el que va ser és que ens vam trobar, ens vam tocar, així perquè era una col·laboració, i un dia em diuen per quedar, per anar a Vic, vam anar a xerrar, vam menjar una pizza, és un fet important que cal destacar, i bueno, em van començar a comentar la idea. Jo estava espantat, perquè clar, era molt jove en aquell... que feia 3 anys, jo encara devia tenir-ne 15 o 16 i era una cosa que em venia força de nou, perquè sempre era una cosa que feies amb amics i clar, jo no els coneixia quasi bé de res. I eren gent que, clar, em va costar, o sigui, és difícil d'assumir una cosa d'aquestes, però mica en mica vaig anar-los agafant confiança i ara són com dues persones més
família,
a la meva vida,
no?
Ja. I és clar, és veure'ls cada cap de setmana, ja comparteixes de tot, ja pots parlar, dir les teves opinions. I, bueno, i acaba sent totalment diferent del que era al principi.
Sí, sí.
Doncs escolteu, nois, ara ja us hem escoltat a través del vostre disc de There Was a Time, que ja el podeu comprar online, però tenim ganes, Sara, Laura, d'escoltar-los en directe.
I tant.
Ens heu preparat una cançó, oi?
Sí.
Com es diu aquesta cançó?
A Good Day in the Week. Aquesta constarà en el segon CD, que bueno, tampoc no té data de sortida encara, però estarà en breus també. I bueno, és així més acústica i més apropiada per l'ocasió.
Doncs vinga, anem-hi.
Vale.
A good day in the week to write a mother song. A good day in the week to try another tone. A good day in the week to find another job. Giving it all time, giving it all. These words I know, these words I know.
Mare meva, bravo.
Són aplaudiments artesanals. Ens heu deixat bocabadades, nois. Enhorabona.
Influència Beatles està clara.
Claríssima, no? Perquè clar, també us volíem preguntar quins són els vostres referents, però aquí, després d'aquesta cançó, doncs, s'ha vist clarament, eh? A part dels Beatles, teniu algun altre referent musical?
Sí, bueno, és que clar, en el CD ja consta també que... El CD, per qui el vulgui adquirir, també que sàpiga que es trobarà coses més en elèctric, més així envolvents... I, però bueno, una miqueta això així amb acústic doncs és més rotllo Beatles. També tenim altres influències, doncs jo què sé, Led Zeppelin, Van Halen, Queen, AC/DC, també la part més així més dura, diverses coses, ens agraden des de Supertramp, Pink Floyd, sí, llavors doncs una mica tenim un estil que veu de totes aquestes fonts, no? Sí, sí.
A més, us estàvem sentint que jugueu molt amb les harmonies vocals, també.
Sí,
sí, això és un fet que la gent destaca bastant, també, que és sempre intentem jugar amb aquesta, amb aquest tret que ens agrada molt, sí, potenciar-lo.
Com definiríeu aquest disc, There Was a Time? Com a setentero o quina etiqueta li posaríeu?
Bueno, sí, és un estil que es nota que hi ha molta influència setentera, hi ha algo 80s, però sobretot setentera, però una mica amb el so d'avui en dia, com si amb un aire fresc nou, no? Intentem. Però sí, el rotllo harmonies vocals, sí.
Sí, no? Una mica. Us dediqueu exclusivament al món de la música, vosaltres?
Bueno, intentem.
Ara diguéssim que sí, intentem agafar el màxim de temps possible perquè som de l'opinió de que si no fas alguna cosa al 100%, doncs és difícil que arribis a fer alguna cosa potent. Llavors, doncs, és això, intentem implicar tot el nostre temps en això i, bueno, i que surti, que no sigui perquè no ho haguem intentat a tope. Llavors, doncs, és això. Provar-ho a tope i ja està, i tot el que puguem, sí. El temps l'invertim en això.
Ara que estan parlant d'aquest disc, There Was a Time, dels... jo vaig canviant el nom, dels M&M, dels M&M... Vosaltres ens dieu, per això, per com voleu que bé, que us identifiquem. On vau gravar aquest disc? Perquè suposo que va ser fàcil el procés d'elaboració d'aquest disc, There Was a Time?
Sí, bueno, va ser fàcil, aviam, va ser fàcil. No va ser fàcil, però ens ho va posar molt fàcil el productor, realment ens va posar moltes facilitats, el Miguel Pino. És un estudi d'aquí a Barcelona que es diu Catacumba Studio. La Catacumba, i no, i molt bé. Havíem vist productes que havia gravat, discos que havia gravat aquest home, i ens agradaven molt els resultats finals de com sonava del so, no? I vam anar a gravar amb aquest home i ens ho realment...
Ens va posar facilitat.
Sí.
Es va implicar en el producte, li va agradar molt... i sí, sí, ho vam fer amb carinyo. No va ser només una feina de trueque, de pagar i rebre el CD, sinó que ens vam familiaritzar molt amb el producte i ens vam unir, va estar molt bé. Sí, no, sí.
Estem molt contents de com van treballar amb ell, sí.
Nois, canteu només en anglès?
Sí, amb aquest, sí.
Sí, perquè com que la majoria d'influències que tenim són en anglès, doncs també a l'hora de composar és com l'idioma que surt, no?, per la música. Llavors, doncs, tot i que parlem català i castellà millor que l'anglès, doncs ens és raro, no? Ens surt ja la fonètica anglesa i llavors, doncs, ja a partir d'aquí fas la lletra i sí, sí, en anglès, les nostres cançons, sí.
Qui escriu les cançons?
Els dos, bàsicament.
Sí, de moment, en aquest primer CD, els compositors hem sigut ell i jo. Una mica així, 5 cançons de cada. Algunes les hem fet més junts, altres més, jo què sé, mira, porto aquesta idea, acabem-la, sí. O algunes les hem començat, sí. Principalment els dos, sí, sí.
I de quins temes parleu en aquest There Was a Time?
Bueno, un tema que toquem molt és el fet d'això, de sentir-se lliure fent el que t'agrada fer, i de poder tirar endavant sabent que la vida és curta i és només una, i no començar pensant què has de fer perquè, jo què sé, que aquest de parar al futur, que has de fer alguna cosa que tingui sortida, que no sé quantos, que no, has de, vull dir, viure el dia i a tope amb el que t'agrada fer, i jo crec que és la millor manera de ser feliç ara i en el futur. És aquest el tema del CD bastant.
Noies, jo no sé com us haureu quedat, però jo tinc ganes d'escoltar més directe, no?, dels M&M.
I tant, que ens hem quedat abans.
Sí, sí, podem o no?
Sí, vale. Bueno, tenim una altra cançó, que aquesta sí que està en el primer CD,
sí,
que és Keep Rocking, que és l'acústica que tenim al CD. Tenim una acústica, és aquesta. Pues sí.
Vinga, doncs anem-hi.
But I was playing my guitar in a field, and I heard somebody that screamed. But I'm so sorry that I broke the string, but I think I'll try it again. Heaven was in the house with you,
Molt bé, eh?
És una mica dur, però...
Doncs us en sortiu i molt, molt, molt bé, eh? La veritat
no,
és que
no sabem
sí.
Com actuar a les 7 de la tarda, llavors.
Escolta, ara que estem parlant d'actuacions, Sara, nosaltres sí. Ens preguntem...
Teniu previstes algunes actuacions?
Sí, sí, sí. Bueno, una és a la sala Be Cool, que és el dia 26 d'abril. Si
aquí a Barcelona,
eh? Sí. A Barcelona, a la Be Cool de Barcelona, sí, però al costat de Francesc Macià. I després, tot just avui, acabem de tancar una actuació a les Festes de Gràcia, el dia 20 d'agost. Ara, és que l'hem tancat avui i encara està una mica així. El dia 20 d'agost tocarem les Festes de Gràcia, sí.
I en tenim una altra també pel juliol, que és el 12 de juliol, que és a Olot, a un festival que hi ha a Olot.
Sant Roc.
Sant Roc, el festival de Sant Roc. Allà toquen molts grups i tocarem allà el dia 12 de juliol, també. Al moment tenim això.
Doncs queda totalment anotat, eh, Sara? 26 d'abril a la Be Cool, a la sala Be Cool de Barcelona, 20 d'agost a les Festes de Gràcia i ja...
I 12 de juliol a Olot.
Mira, doncs ja fem la ruta dels M&M.
Perfecte, i qualsevol cosa nova l'anirem actualitzant a la web o Facebook.
Exacte, sí, si us plau, recordem la vostra pàgina web i...
Sí, mirmir.es, i llavors allà teniu els enllaços de Facebook i de totes les altres redes que tinguem.
YouTube.
Sí, sí, YouTube, Twitter, que l'hem d'actualitzar una mica, però bueno, Facebook principalment i YouTube, i la web, sí.
Doncs Pablo Mirmir, Lucas Mirmir, David Vila, moltíssimes gràcies, components del grup M&M, per haver estat aquí avui al primer cafè. Ens ha encantat la vostra música, de veritat.
Molt bé, ha estat molt bé, moltes
gràcies.
Que vagi
bé, molt bon dia.
Bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Aquesta setmana us preguntem si creieu que evitar l'abandonament escolar és l'objectiu real de la reforma educativa proposada per Wert.
Doncs ens pots donar algunes claus, Laura, del que suposa aquesta reforma educativa, coneguda popularment com la llei que porta el nom del ministre.
Doncs sí, una de les qüestions que ha ferit més sensibilitats ha estat el fet que aquesta llei estableixi el castellà com a llengua vehicular a tot l'Estat i elimini llavors la immersió lingüística. El castellà, a més, es considerarà una assignatura troncal, mentre que el català serà relegat a la condició de matèria especialitzada.
Déu-n'hi-do.
Doncs aquesta, Mercè, és la setena reforma de la democràcia i ha generat el rebuig de tota la comunitat educativa. A més, a Catalunya, tant les associacions de pares d'alumnes com els sindicats, els partits polítics i la Generalitat han mostrat la seva total oposició a la nova normativa.
Hi ha crítics que parlen d'un major control estatal. A què refereixen?
Doncs a que les comunitats autònomes només podran decidir els continguts i horaris de les assignatures d'especialitat, que serà el cas de l'educació física, la plàstica, la música i també les llengües cooficials, com per exemple el català. El govern central tindrà poder llavors per decidir sobre les assignatures troncals, és a dir, el castellà, les matemàtiques, les ciències i la llengua estrangera.
I, Laura, la selectivitat també s'elimina.
Sí, i en el seu lloc s'estableixen revàlides externes que seran necessaris superar per passar de curs al final de cada cicle i, en el cas de l'ESO i el batxillerat, per obtenir els corresponents títols.
Les escoles també perden poder de participació?
Doncs el Consell Escolar, que està format pels professors, alumnes, pares i mares i sindicats, etc., esdevé purament consultiu, de manera que sí, aquests col·lectius perden força en la presa de decisions i en l'organització del centre. D'altra banda, alguns centres i alguns partits s'han queixat també pel fet que la religió passa a ser una matèria d'especialitat que comptarà per a la nota mitjana i s'equipararà en hores a la mitjana de la resta. Així, l'educació per a la ciutadania deixa d'existir, però també s'estableix una alternativa a la religió, una assignatura anomenada Valors Culturals i Socials a primària i Valors Ètics a l'ESO.
I què hi diuen a tot això els professors?
Doncs les condicions laborals del professorat variaran. La LOMCE es reserva el dret de canviar la destinació i la funció dels funcionaris i, d'altra banda, augmentarà l'horari lectiu del professorat i la ràtio d'alumnes de l'aula s'eleva un 10%.
Suposo que hi ha moltes altres qüestions que resulten controvertides al llarg d'aquests dies. Les anirem desgranant.
Sí, intentarem també parlar amb persones i col·lectius que ens aportin més informació al respecte.
Doncs perfecte, Laura. Per avui ens acomiadem recordant-vos que podeu votar a favor o bé en contra de la pregunta que hem llançat aquesta setmana a la nostra web www.radiostel.cat.
Aquesta setmana us preguntem si creieu que evitar l'abandonament escolar és l'objectiu real de la reforma educativa proposada per Wert.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra.
o envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
La millor oferta en alimentació és a Hipercor.
Ara tens el llom ibèric de gla de Salamanca d'on Saturnino per només 49,90 euros la peça de 750 a 800 grams. I de regal, t'emportes dues peces de xoriço i llonganissa ibèrica de gla de 850 grams cadascuna.
Qualitat i bon preu a Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Les receptes de la Totó.
Arriba la Carmen Morales, més coneguda per tots vosaltres com la Totó. Totó, què tal?
Hola, bon dia.
No et sents bé?
No ho sento bé.
Ara la Laura Aznar està aquí posant bé els auriculars.
Potser
de la Totó.
Potser l'edat, perquè no, home, últimament no, l'oïda em falla.
Ah, sí?
Sí.
Però el gust a l'hora de cuinar no et falla, això, eh?
No, el gust per la cuina i per cuina, no.
Totó, a veure, digues, avui ens vols parlar d'una salsa, eh?
Sí, l'altre dia vàrem quedar, abans del dia del llibre, vàrem quedar que parlaríem de la salsa bolognesa. La veritat és que heu demanat, i jo ho vaig fer amb molt de gust, el pa de Sant Jordi, però teníem pendent això,
home,
la salsa bolognesa.
A mi m'encanta la salsa bolognesa.
Sí, la veritat és que està molt bé, i sobretot que dona molt de joc, perquè pots fer molta... Es triga molt, però sense massa cura, molt temps, però has de fer poc. I pots guardar després per diversos dies i queda fantàstica.
Escolta, Totó, abans de que ens expliquis en què consisteix aquesta salsa bolognesa, com es fa, com l'hem de cuinar, la Laura ens recorda el telèfon del directe per si ens voleu trucar i ens voleu preguntar...
Qualsevol cosa.
Qualsevol cosa, li voleu preguntar qualsevol cosa a la Totó, en concret sobre la salsa bolognesa o...
O la que sigui.
El que
si
sigui,
demanar...
al voltant del món, sí, de la cuina.
Sí, i tant.
Doncs si voleu demanar-li alguna cosa, només heu de trucar al 93 409 27 72. 93 409 27 72.
Tot oïdes.
Sí? Doncs, molt bé. Mira, la veritat és que per acompanyar la salsa a la pasta... qualsevol salsa d'aquestes ara en l'estiu es fa molt i molt agradable. Però la salsa bolognesa és la salsa reina, la veritat. I, a més, és una salsa és completíssima perquè et menges un plat de pasta amb bé de salsa de bolognesa i és un plat únic que té de tots els ingredients que podes necessitar. Bé, és una salsa, tothom la coneix, el que passa és que s'ha de fer i s'ha de fer bé, i s'ha de fer a casa, perquè la que compres en pot, la veritat és que no té res a veure amb el que és una bona salsa bolognesa. Us donaré ara els ingredients que es necessiten, és carn de porc i de ternera o buey, mitat i mitat. Es pot fer únicament amb salsa de porc o amb salsa de ternera. La veritat és que és millor mezclar-les.
La barreja. Sí? Queda millor?
Queda molt millor perquè la carn de porc és més grassienta I si la fas únicament de porc és massa, pot ser massa gras.
Sí, quedarà massa intens, no?
Sí.
Massa...
Per altre lloc, és una salsa que requereix 3 o 4 hores de cocció, si la fas bé, si no, el temps que vulguis, però si la fas bé, 3 o 4 hores de cocció. I es, bueno, es va barrejant molt bé i fa un, al final és un gust fantàstic. És meitat i meitat, meitat i meitat. Partirem de, per exemple, un quart de carn de porc, de la part del coll, no, fa, no és necessari que sigui de la més de bistec, no, que sigui és per triturar, doncs això. Un quart de porc, un quart de ternera o buey. Tot això ho afegim amb oli, amb mig vas, mig got de vi. Aviam, si
de vi?
De vi, no.
Ai, Dodó, comencem.
Un got de vi.
Sí.
Mig got de vi d'oli.
Val.
Un gotet de vi, però omplenat amb oli.
Mare meva.
Sí, sí, ai, no sí.
Oli. Oli.
Oli. Oli. Un rajolí d'oli, però...
Oli en quantitat de mig
got de vi.
Tet de vi.
Vale.
En qualitat.
Vale. Vinga, ho hem entès.
Necessitem aproximadament mig quilo de cebes. Necessitem, sí. I és essencial, 3 o 4 branques d'api. Api, dic
api.
Bé. Api. Uh-huh. Api, del que utilitzem per al caldo.
Sí.
Un parell de pastanagues. Sí. I un parell o tres d'alls.
Vinga.
El que fem és que posem la carn aquesta amb l'oli, amb l'all trituradet, a la paella, que es faci una mica daurada. Quan estigui daurada, li afegim tots aquests ingredients vegetals que hem dit. Uh-huh. La ceba, l'api...
Tot talladet a trossets.
Molt tallat.
Molt.
És més, si tens una trituradora d'aquestes d'un, dos, tres, cloc, 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 això millor. Perquè no volem que es noti el tacte. Volem el gust.
Val.
Volem el gust. Quan tot això ho hem barrejat molt i molt bé a un foc mitjà perquè no es cremi, barrejant, 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 mitja horeta, li afegim un...
Quanta estona?
Mitja horeta.
Mitja horeta?
Sí, 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 sí. Sí, sí, clar, tot això s'ha d'anar...
Coent,
sí. Coent, sí. Quan el tenim ja bastant daurat i bastant... donat vols,
sí.
Li afegim un got de vi blanc.
Un got de vi.
Un got de vi blanc. I quan s'ha evaporat totalment l'alcohol, li afegim tomàquet, un quilo de tomàquets vermells, molt picats. Podem comprar d'aquests de llauna,
sí.
Dels que siguin els millors, sisplau. Podem fer-lo a casa, un tomàquet ratllat. Podem, que ja vàrem dir, guardar els pots de totes les llegums que aquest estiu farem tomàquet en conserva, que és una meravella.
Això que ens ensenyaràs el proper dia o més endavant?
Bueno, si voleu el proper dia, jo pensava el proper dia parlar de més salses, més fàcils.
La carbonara.
La carbonara.
A mi m'encanta la carbonara.
I la pesto, que és una meravella. I la pesto
també.
A l'Eric Gurrera també li encanta la carbonara.
Dit tot això, el que farem el quart dia
vale.
Serà embotar tomàquets que potser que ja estiguin al mercat.
Vale, tot allà, llavors jo em quedo, perquè ho estic apuntant, eh? El got de vi blanc. Quan s'evapori, li tirem
un quilo de tomàquet. Un quilo, pots posar-li més, però aproximadament el doble de la carn.
Tot trossejat també, tot...
Tot triturat.
Triturat, triturat.
I a l'olla, i a cuir. I a cuir, i a cuir, i a cuir, a un foc que no sigui molt fort, perquè el tomàquet s'enganxa a un foc no molt fort, cuir, 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 una hora, dues hores, tres hores, i tu vas llegint la novel·la o tocant el piano. O fent-te la manicura, perquè ja has cuinat tot.
Quan
ja
has d'estar? 4 hores?
3-4 hores, 3-4 hores. Mira, que tens pressa? Li dones menys al foc i en vez de 3-4 hores, una hora o dues hores. Vull dir que això depèn de la dedicació que li vulguis donar. Ara bé, si fas una salsa bolognesa, tal com dic, 3-4 hores de cocció per la tarda, quan estàs fent qualsevol cosa a casa, perquè la dedicació és al principi, després ja no has de fer res, aquesta serà una salsa bolognesa De xupar-te els dits.
Mira, la nostra companya, el David García, ens diu aquest, el fer el xup-xup.
Xup-xup,
no?
Xup-xup.
David,
i quan ja està
això,
molt xup-xup,
no? Quan fa el xup-xup.
Molt xup-xup geada.
Sí.
Un bon... No sé com dir-lo en català.
A veure, és que em fas por. Em poses així amb el puny, així em fas por. Com ho vols dir? Què vols dir?
Orenga.
Ah, sí? Un pessic?
No, més d'un pessic.
Més d'un pessic, eh?
Més d'un pensament, més d'un
bon
pessic.
Grapat.
Un bon grapat. Vinga. Bon i bon grapat. D'orenga, que estigui bo, perquè els orengues no sempre estan bons. No, s'han de comprar als herbolaris. Perquè els del pot no sabem
com quan. Com ho sabem, si és bo o dolent?
Per l'olor. L'oloreta que fa.
Sí? Vale.
Sí. Els de l'herbolari solen ser molt, molt bons.
Uh-huh.
Ja està, ja tenim les...
Mira que bé!
Mira, llavors, amb aquesta quantitat surt per menjar uns quants, eh? Si no... Si et sobra, que et sobrarà, el que has de fer és posar-lo en pots de vidre i deixar-lo reposar. Uh-huh. Quan se'n refredi, els tapem i per l'altre dia, al congelador.
Mira, el David, que està molt pendent, el David García, el nostre productor, un dels nostres productors, comenta, el llorer, que li posem o no?
Llorer, sí, i tal, que li podem posar. Li podem posar el llorer, li podem posar pebre negre,
sí.
Picant. Li podem posar qualsevol espècie que ens agradi. Home, hi ha algunes que no estan gaire recomanades, però totes aquestes mediterrànies es poden posar. Fonamental, l'orenga.
Que bé.
Sí.
I això, i la carbonara... Ai, la carbonara. La bolognesa es pot posar... A...
Després, la que et sobri, sí. La pots posar al congelador i la tens per qualsevol altre dia, eh?
Ah, que bé.
Sí.
La tenim allà guardada.
Jo faig molta.
Quant de temps pot durar la salsa bolognesa?
Home, ben bé, en un congelador normalet, 3 sí. mesos.
Mira.
I si és el congelador és més bo...
Sí.
Fins 6 o 7 mesos.
Tu tens un bon dolent.
Jo, magnífic.
M'estranya, va.
I tot és recomanable amb tot tipus de pasta, la salsa bolognesa?
Amb tot tipus de pasta, amb tots, amb tots. Fas la pasta al dente i després li fas un bon grapat de bolognesa a sobre i formatge.
Mira, tenim a la Sara Cruz, que està preparant els titulars, perquè vull una salutació ben gran a l'Ignasi Miranda, que ja el tenim tornant de Roma. Sara, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Ui, hem estat separades,
La Sara,
cada dia.
Gràcies.
Cada dia.
Moltes gràcies.
Sí, sí. Bueno, totes, la veritat.
I tots, tots, que ja tenim el Gerard Campos aquí preparat.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Gerard, què hem tingut avui al primer cafè?
Avui al Mirador Actualitat hem parlat sobre la desafecció política, és a dir, el distanciament de la població envers la classe política. El jurista i professor de l'ISCREP, Aleix Broto, ha explicat que aquesta desafecció pot ser generada pels interessos dels diferents partits.
Quan els polítics, per exemple, per canviar una llei es passen 20 anys i no es posen d'acord, quan el sistema electoral o hi ha decisions d'aquestes d'estat que haurien de ser objectivament bones i, per tant, tots els partits haurien d'estar d'acord, en temes essencials no es posen d'acord, és això que dèiem, dona aquesta idea de que cadascú defensa més el seu que el públic, no?
Per la seva banda, el doctor en Biologia Jordi López Camps ha recolzat aquest pensament remarcant el fet que l'èlit política pren les decisions sense tenir en compte els problemes reals de la població.
Sembla que sigui una cosa allunyada de les persones, de la majoria de les persones, i que forma part d'una elit de la societat els que decideixen, prenen decisions, mentre que la gent té altres problemes.
I a la segona part del programa també us hem presentat la banda de rock Mir Mir.
Gerard, que vagi bé.
Gràcies.
Tonto, Laura, ens acomiadem avui amb Tony Bennett.
Que bé.
T'agrada el Tony Bennett, Tonto?
Doncs mira, et diré una cosa. Em sembla que no el coneixia.
Què em dius ara?
Sí,
no el coneixies, el Tony Bennett?
Ai, no.
Doncs bé, nosaltres te'l donem a conèixer avui, te'l presentem, Tony Bennett Toto, Tony Bennett. ens quedem amb aquesta cançó, Let Me Heart in San Francisco, no sé si ho he dit bé, Laura, què tal?
Ho has dit bé, ho has dit perfecte.
Doncs amb el Tony Bennett nosaltres acomiadem avui el primer cafè i tot seguit arriba la Sara Cruz amb els titulars més importants d'aquesta hora. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a les 8 del matí. Que passeu molt bon dilluns.
Adéu.
Adéu igualment.
In San Francisco, high on a hill.